Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. El govern es compromet a ampliar els 400 milions d'ajudes a famílies, empreses i autònoms si s'allarga la guerra a l'Orient Mitjà. El primer paquet que ha aprovat avui de més de 200 milions d'euros servirà per complementar el pla anticrisi del govern espanyol. Sílvia Pànic és la consellera de Portaveu.
Aquest és un paquet inicial, no obstant, seguirem en preocupació l'evolució i s'adaptaria en el cas de que hi hagués elements que així ho recomanessin.
També suspèn temporalment les taxes als pescadors i congela l'impost sobre les emissions de CO2 a les furgonetes de transport i als camions petits. En el cas de les famílies, s'obre una línia d'ajudes directes per pal·liar l'encariment de preus per part dels partits de l'oposició. El paquet d'ajudes del govern, diuen, es queda curt. Més notícies amb Cèlia Forment.
La vicepresidenta espanyola María Jesús Montero confirma que la seva sortida del govern Sánchez per ser la candidata del PSOE a les eleccions andaluses és imminent i assenyala que el seu substitut o substituta, de qui encara no se sap el nom, ho té tot a punt per presentar els pressupostos de l'Estat els primers de la legislatura.
La salida es inminente, le corresponde al presidente del gobierno trasladar qué personas ocupan o van a ocupar en el futuro determinadas responsabilidades. Y por otra parte, cuando digo inminente, eso significa que será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del Estado, que están justo preparados para poder empezarlo, ¿no? Yo he terminado mi tarea.
L'Ajuntament de Badalona ha desallotjat temporalment l'assentament de persones sense llar que hi havia sota el pont de la C31. Algunes d'aquestes desallotjades ja de l'antic Institut B9. Segons el consistori, es tracta d'un operatiu de salut pública perquè s'havien detectat problemes greus de salubritat. Segura que ara l'espai haurà de quedar lliure durant uns dies perquè els desinfectants que s'utilitzen podrien ser tòxics per les persones. Les entitats socials calculen que hi malvivien una trentena de persones.
El Consell de Ministres ha aprovat avui un reial decret per impulsar la factura electrònica entre empreses i professionals que entrarà en vigor de forma esglaonada, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Establecemos, por lo tanto, un periodo transitorio suficientemente amplio, atendiendo además al tamaño de las empresas de los sujetos obligados. Un año será el periodo de implementación para las empresas y profesionales que facturen más de 8 millones de euros al año y 2 años para aquellos que se queden por debajo de este umbral.
Almenys un mort i 6 ferits en un atac de drons russos a la ciutat ucraïnesa de Lviv, a l'oest del país, segons fonts oficials. L'agressió s'ha produït a plena llum del dia al centre de la ciutat, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i s'ha malmès una església del segle XVII. Els atacs amb drons són habituals per part del Kremlin durant la matinada, però no ho és tant que ho facin durant el dia. Segons fonts de la Força Aèria, l'operació s'ha fet amb més de 400 aparells no tripulats que tenien per objectiu la capital Kiev i Lviv. Movistar Plus llança un pla gratuït amb programes d'entreteniment, esports i primers episodis de les seves sèries originals a través de la seva app. El pla és totalment gratuït a tot el món.
Amb aquesta iniciativa, Movistar Plus aposta per un model obert com una via addicional de creixement d'audiències. El nou pla permetrà als usuaris gaudir dels programes d'entreteniment de producció pròpia de la plataforma com Ilustres Ignorantes, El Consultorio de Berto o Leo Talks, i els programes esportius com El Dia Después o Eurofighters.
Els esports amb Sònia Oliar. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. Segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya entre Figueres i Banyoles. Ampliem informació. Última hora amb Isaac Vilalta. Bona tarda, Isaac.
Què tal? Bona tarda. Una etapa que s'acaba ara mateix en victòria per al danès Magnus Cort de l'equip 1X, que s'ha imposat en un sprint que s'ha fet llarguíssim. Aquesta última recta aquí, Banyoles picant lleugerament cap amunt. Semblava que no s'acabés mai, però Magnus Cort ha estat el que ha resistit millor i s'ha imposat en aquesta segona etapa en què no hi ha hagut grans moviments, com era d'esperar entre els homes de la General, Dorian Godó Font, que també ha esprintat i ha arribat a les primeres posicions, es manté un dia més com el líder de la Volta Ciclista a Catalunya. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Banyoles.
Gràcies, Isaac. Les jugadores del Barça, Mapi León i Quica, han entrat a la convocatòria pel partit de demà de Champions contra el Madrid. El Di Stéfano, el davanter del Girona, Joel Roca, s'incorpora a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 per substituir lesionat Jesús Rodríguez. I a l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Efes d'Istanbul, a 8:45. Podeu seguir la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, com sempre, amb l'Ernest Macé i la Carme Lloberes al capdavant.
Fins aquí les notícies.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i sis de la tarda. Arriba la crònica negra amb la Rebeca Carranco. Rebeca, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I avui amb un cas que ens ha alertat a tots, que ens ha preocupat, diria fins i tot entristit, l'empresonament de dos pares per haver agredit presumptament el seu fill, i aquí és on arriba el drama absolut, de 6 setmanes de vida. El nadó presentava lesions pel cos, a més d'una fissura anal compatible amb una agressió sexual. Això són els fets que tenim confirmats.
Sí, això és el que ens explica, a més ho sabem perquè ens ho explica el Tribunal Superior de Justícia amb un comunicat que el fa ahir a primera hora del matí, que nosaltres quan el rebem doncs ens quedem...
Ho has llegit dues vegades,
sí,
no?
Sí, no? Que no t'acabes de creure. I aquí el que expliquen és que aquests pares estan acusats de maltractament habitual, de lesions molt greus i d'agressió sexual, no? Llavors que per aquests motius la fiscalia és qui demana aquesta presó preventiva, perquè això el jutjat no ho pot decidir, l'han de demanar, li demana la fiscalia, perquè hi ha doncs aquest risc de fugida, no? De que això comporta penes molt greus i podrien doncs fugir, i decideixen doncs que aquests pares ingressin a presó, i ara aquest nadó doncs està sota la tutela de la dgaia.
El cas no es pot detectar perquè la víctima denunciï, perquè estem parlant d'un nadó. Com es fa evident que aquest nadó ha patit aquests abusos?
Doncs en aquest cas és perquè els pares ja havien estat a altres centres mèdics perquè el nen no es trobava bé i l'acaben portant a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I aquí són els metges quan revisen aquest nadó, que és quan comproven que té... Bueno, que té unes lesions que no se les ha pogut fer els
que no és allò un sol, cop no? O una caiguda, no.
Llavors, ells de seguida detecten que té cops que segurament han sigut anteriors, no? El Toni Muñoz, com es detallava molt a La Vanguardia, no? Les costelles, el cap, bueno, cops al cos, alguns que podien ser compatibles amb la síndrome aquesta del nen sacsejat, no? Que això ho hem vist alguna vegada, de quan tu mous un nadó molt petit, li fas unes lesions molt greus, no? Quan sacseges, i després, doncs, hi ha aquesta altra ferida anal que no s'expliquen com que no se la pogut fer de cap altra manera, sinó que consideren quan el veuen els forenses que és una cosa que li han fet, és a dir, que hi ha aquest dolor de que li han fet tot això. Llavors aquesta parella d'aquests pares, quan els hi pregunten, no, això és el dimecres, ells van a l'hospital el dimecres, ja no marxen de l'hospital, perquè aquí és quan s'aplica el protocol de que avisen els Mossos, i llavors van els Mossos allà, aquests pares de 42 i 43 anys, és a dir, que són uns pares que no tenen més fills, que han sigut pares grans, i que el que ens explica en fons del cas, que ni tan sols ha sigut un embaràs fàcil d'aconseguir, no? Ni la primera, no? Diuen, parlen de un nadó buscat, un nadó volgut, no? que encara obre més interrogants. No
va fent menys sentit.
Sí, exacte. I llavors, a partir de que ells no poden donar cap explicació coherent sobre què li passa a aquest nadó i que el forense considera que això no pot ser accidental, és quan decideixen doncs, que ingressin a presó com a presumptes autors de tot això que hem dit, dels maltractaments i l'agressió sexual.
Però, clar, no tenir explicació és una prova per acusar?
Clar, en aquest cas és un nadó de 6 setmanes que es fan càrrec d'ell dels seus pares, no? I que els seus pares tampoc han explicat no, que nosaltres no el teníem, el tenia una altra persona. Així que sembla que ells diuen en algun moment que no són els únics cuidadors, no? Que a vegades també les àvies doncs, estan amb aquest nadó, però llavors es considera que en aquesta parella, o tots dos, o un dels dos encobrint l'altre, han de ser responsables del que li passa a aquest nadó. No? Una mica l'autoria dels fets, això ens explicaven també els Mossos, no? Que l'autoria dels fets com molt concreta, no? De qui ha fet què i com i de quina manera, això és una cosa que encara s'està investigant i que han de continuar doncs, intentant reunir proves, parlar amb l'entorn, saber realment què més hi pot haver darrere, no? Però que amb un nadó de 6 setmanes els responsables del que li passi són els seus pares. No?
Sabem com està el nadó?
Està a l'hospital, està tutelat per la Dagaia, ara mateix, i no sembla que es pateixi per la seva vida, no? Que això és una bona notícia, però sí que té unes lesions que poden ser de per vida.
Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb el criminòleg Vicente Garrido de les possibles seqüeles que pot deixar en un nadó ser maltractat durant els seus primers mesos de vida.
Acciones que se llevan a cabo en las primeras semanas pueden ser determinantes, sacudidas, lanzamientos, aun cuando intervenga un buen protocolo al mes o a los dos meses. Fíjate aquí este niño pues va a tener sin duda que superar mucho, ¿no? De todo lo que ha ocurrido. Y este es un caso que realmente a mí me ha dejado anonadado, porque es lo que esta combinación de padres de buen estatus que aseguran que deseaban tener un hijo con una agresión de estas características, yo no lo recuerdo en la casuística española, no lo recuerdo.
Aquí Vicente Garrido diu que un cas així no el recorda, però és un cas molt excepcional, ja no tan concret amb el que ha passat, però abusos en nadons o maltracte de nadons.
Sí, per mi l'agressió sexual sí que és una cosa que crida molt l'atenció, no? Insisteixo, es veurà quin és l'ànim, no?, del que li han fet, sembla, doncs, aquest nadó. El que sí que hem vist més vegades és aquesta síndrome de l'infant sacsejat. És veritat que ho hem vist moltes vegades, potser en persones més joves, amb aquesta idea d'arribar un nadó a casa, no és una justificació pel comportament, però a vegades és una explicació, tu no saps ben bé què fer, i a vegades, doncs, en aquestes situacions, una cosa que et diuen sempre, no s'ha de fer mai, perquè el cervell dels nadons s'està fent, és a dir, encara és maduratiu, i quan tu el sacseges dones cops i allò moltes vegades és irreversible, però això sí que ho hem vist més vegades, i per exemple l'any passat a l'octubre va haver un judici, i que és un judici que també parla una mica d'això, de com demostres qui ha fet què. Això és un judici d'un cas que va passar el 2019 a Montblanc, i en aquest cas són un pare i una mare que porten el seu nadó a l'hospital a Terrassa, a més també és molt petit, té 1 mes i 9 dies, no? Que seria més o menys el mateix, i aquí també de seguida els metges detecten doncs, que el nadó no fixa bé la mirada, que té les extremitats com molt rígides, i de seguida pensen que pot haver-hi un episodi de maltractaments. Això va ser el febrer, van detenir el pare, van detenir la mare, van estar a presó els dos, doncs, la mare fins a setembre, el pare fins a l'octubre, i finalment doncs, l'any passat va ser el judici, i aquest pare va ser condemnat a 10 anys i mig de presó, perquè les seqüeles del nen doncs, són de per vida, però, per exemple, en el cas de la mare, ella va quedar doncs, exonerada de qualsevol delicte, no? Una mare que també va estar a presó. És a dir, que en aquest cas sí que van veure que hi havia uns antecedents d'aquest pare, que havia tingut doncs, una actitud amb un altre fill, que encara que no va acabar amb una condemna, sí que, doncs, que portava a pensar que segurament ho havia fet, i al final, doncs, això, i l'havia d'indemnitzar amb 1 milió d'euros, que veurem això, si realment algú indemnitza alguna vegada.
I si
no?
Serveix de res.
I si serveix
no,
de res amb una
dona. En aquest cas, està fet i de per vida. Que important també la feina dels metges i dels equips sanitaris, no?, per detectar davant d'algú tan indefens com és un nadó, que els seus pares no estiguin fent-li mal.
Els protocols, això, que funcionin i que de seguida doncs, aquests pares no van arribar a sortir de l'hospital.
Ja veurem com evoluciona i, evidentment, ho seguirem explicant a Catalunya Ràdio. Canviem radicalment ara de tema. Els Mossos van fer un operatiu, atenció, contra el tràfic de drogues, però també com el tràfic d'armes.
Sí.
Armes de foc.
Sí.
I els implicats formaven part de la màfia turca.
Sí, tenim una mica de tot, no?
Tenim el mapa d'Europa de les màfies, també, a Catalunya?
Bueno, vivim en un món que ha interconnectat.
La màfia turca, no teníem controlada la màfia turca.
I ve una mica de tot. Doncs aquesta operació va ser important i, a més, va tenir com tres potes, no?, ahir, amb aquesta idea de que ens movem per tot arreu. Hi havia com una part a Catalunya, a Barcelona i a la zona de Barcelona, una part a Andalusia, que també actuava en aquest grup, i una part a Bulgària, no?, que es feia com simultàniament. Això va acabar amb 19 detinguts, la immensa majoria aquí, 14 aquí, 3 a Bulgària, 2 a Andalusia, i, a més, hi havia 6 investigats a Grècia. Llavors és una mica aquesta idea d'aquestes xarxes que actuen
multipaís,
per tot arreu, que es mouen molt.
I què feien exactament?
Doncs els Mossos el que consideren que feien, això és una actuació dels Mossos amb la Policia Nacional, i el que consideren que feien és aquí exportar la marihuana que nosaltres produïm, que saps que som com una mica productors i
d'Europa. Denominació d'origen.
Sí, llavors aquí la marihuana la compraven aquí i l'exportaven, i ells el que importaven, segons la policia, són armes.
Les portaven cap aquí.
Les portaven cap aquí i els hi donaven sortida, fins on sabem, doncs, al món delinqüencial ordinari, eh? Quan algú necessitava una arma, doncs es buscava una mica ells. I el que diuen és que algunes armes eren noves, que això és més car quan tu tens una arma que ningú ha utilitzat abans, i algunes com de segona mà, que ja s'havien fet servir.
I han trobat moltes armes?
Doncs tenien la intenció de trobar-ne més. Sí que n'han trobat alguna, però no tantes com esperaven, la veritat. Però sí que és una cosa d'aquelles que pels Mossos és molt important, perquè consideren que en la mesura que tu puguis evitar que un grup de persones d'un lloc, amics, delinqüents d'un lloc, vinguin aquí a fer un negoci que els hi funciona, si tu els hi poses problemes per fer-ho, no?, doncs pots potser evitar que aquesta màfia turca, no?, aquestes persones, doncs considerin que aquí a Catalunya s'està bé i que és fàcil i que ho poden fer, no? Llavors és una operació que podria passar com desapercebuda pel nombre de detinguts, però que sí que té aquesta importància, aquesta rellevància per l'origen de les persones detingudes.
Perquè podem parlar que hi ha preocupació per l'assentament del crim organitzat turc a casa?
Sí que en els últims temps els Mossos estaven preocupats amb això, perquè va començar el 2024, va haver-hi un cas que els va preocupar bastant, que va ser l'assassinat d'un home que tenia certa rellevància en el món del tràfic, sobretot d'heroïna, que es deia Tekin Kartal, i que aquest home el mata en el 2024 a l'avinguda Diagonal, al final de tot, o sigui, on està el centre comercial de Diagonal Mar.
O sigui, allà baix, a l'altra banda de la Diagonal.
Exacte, a l'altra banda de la Diagonal, però això és un dissabte a les 5 de la tarda. En aquell moment s'està fent, doncs, la Fira d'Abril allà.
Mare
és
Déu.
Un dia, doncs, la gent surt i entra. És una zona com molt, molt trànsit de persones, i va anar un sicari i li va disparar 5 vegades i el va matar. Llavors, aquí ells comencen a veure, doncs, que aquest home venia aquí i segurament estava fent negocis aquí, vinculats també, doncs, al món de l'heroïna i del tràfic de drogues, i que hi havia com una mena de conxorxa i de deutes pendents que també s'estan saldant a Londres, i llavors aquí és el primer moment que ells veuen, doncs, que potser estan tenint un problema. Si algú decideix que ha de venir aquí amb un sicari a matar un senyor que és una persona de renom en el món de les drogues a Turquia, no? Llavors a partir d'aquí ells hi posen com totes les antenes en això i comencen a detectar petits incidents, armes de persones d'origen turc, els paren i els hi troben armes, no? I a partir d'aquí, doncs, comencen a posar-hi com molt la mirada.
Clar. Ara t'atraco, però mai més he dit. Tenim màfia turca, després la camorra, que són italians.
Sí.
Hem parlat de màfia balcànica, també.
Sí.
Tots els països tenen la seva màfia? Hi ha màfia portuguesa? Hi ha màfia danesa?
Alguns tenen més fama que d'altres, no? Tu deies això, doncs, la màfia italiana. Els albanesos han fet un renom al món de la marihuana i també molt de la cocaïna.
La màfia irlandesa?
En algun moment la irlandesa hem parlat, i perquè també, doncs, sobretot a la zona del sud d'Espanya...
La màfia sueca?
La màfia sueca, sobretot, és molt important, sí, també.
La
mucromàfia, sí, la mucromàfia.
Escolta, hem de fer un atlas de les màfies un dia. Sí, home, trobo molt...
La realitat,
però...
la realitat és que estan com molt barrejades. És a dir, que poden tenir com un origen, no? I tu pots veure si hi ha com... La majoria són d'una zona i es coneixen i actuen de manera conjunta, però després aquí es barregen i, doncs, en la mocromàfia en trobaràs tres suecs, dos espanyols i...
La mocro, d'on són?
A la sueca.
La sueca, mocromàfia.
La mocromàfia, sí,
una
mica
mocro?
Per l'origen marroquí o, bueno, de la zona del sud d'algunes persones, del nord d'Àfrica, perdona, no? Doncs que pot ser aquest origen i se li diu així. Però, bueno, que és una cosa bastant barrejada,
eh? Parlem-les de la terminologia d'aquestes màfies i acabem amb un parell d'homicidis. Dos homicidis al cap de setmana passat a Catalunya el primer a la matinada de dissabte a Badalona en un karaoke.
En un karaoke, sí. És un karaoke, mira, ara que parlàvem de nacionalitats, que això, jo insisteixo que el delicte no té a veure amb nacionalitats, té a veure amb les persones. Però, bueno, en aquest cas, són persones d'origen xinès que tenen aquest karaoke i a la una de la matinada del dissabte, doncs, arriben unes persones que van semblar com que demanar alguna mena de deute, una extorsió, demanar-los diners.
A la una de la matinada.
A la una de la matinada. I això acaba, doncs, que persones vinculades a aquest karaoke treuen una arma de foc, no? Que aquí estem amb el problema de les armes de foc, la proliferació d'armes de foc.
Venen de Turquia.
Venen de Turquia, vinculades a la marihuana, defensar les plantacions, i disparen contra aquest grup de persones que venen a demanar els diners.
Ha... Ah, o sigui, els disparats són els que venien a cobrar.
Sí.
I van cobrar.
I va morir un home de 37 anys. És veritat que també hi ha una persona vinculada al karaoke que està ferida, però que sí que ha sobreviscut, i ara amb això els Mossos tenen com una investigació oberta en un lloc que ells ja tenien com una mica ubicat al mapa, no? És a dir, que ja sabien que aquí havien tingut més d'un problema, perquè feia cosa d'un mes va haver-hi també una baralla amb un ferit per arma blanca. Quan van entrar, van mirar el sostre, ja van veure com alguns impactes de bala, no? Van dir,
home,
aquí...
Quan entres aquí, a un local i veus impactes de bala, te l'apuntes, com a mínim te l'apuntes, no? Dius, hòstia, aquest local, posem a Google Maps una estrelleta.
I llavors ja l'estaven investigant, i ara està aquesta investigació oberta, i a veure realment... Doncs, bueno,
han detingut algú per aquest cas?
Hi ha una altra persona ferida, investigada, però com com fins on sabem, hores ara, l'autor material que mata l'altra persona, doncs encara no està detinguda.
Això va passar a Badalona. A Olot també hem tingut el cas, allà, amb un jove apunyalat. En sabem alguna cosa més?
Sí, això a l'inici és un jove de 32 anys, a l'inici de 31, perdona, a l'inici els Mossos estaven una mica preocupats perquè apareix aquesta persona morta també de matinada, en aquest cas amb arma blanca, i no acabaven de saber qui era aquesta persona, i finalment han aconseguit identificar a la víctima, que és un jove hondureny, Adrián Romero, que no sembla a priori, doncs, que vingués com d'un entorn que fes pensar que podia acabar així. La seva família està a Honduras, ara estan fent com una col·lecta per intentar, doncs, aconseguir portar el cos quan es pugui cap allà, i aquesta investigació oberta perquè apareix al carrer amb aquestes ferides i mor, i una mica veure què hi ha darrere, si hi ha alguna baralla, algun context que pugui explicar doncs, com va acabar allà mort.
Doncs són els casos que m'ha explicat avui amb la Rebeca. Rebeca, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Ara fem pausa i a partir d'aquí anem cap amunt, eh? Aixequem el to, música, música i música.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada, i a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies, i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenotació i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem!
Una mona no és una mona sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3Cat i als punts habituals. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Aquesta setmana, Ja m'entens, la ficció com a referent LGTBIQ+.
Per exemple, que no t'hagis casat. No seria hora de fer-ho i que portessis una vida normal?
I què vol dir normal?
El que fa tothom.
Tothom no fa el mateix. I el que és normal per uns... no vull gens pels altres.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Va, que avui anem a plaça. Estem de festa major.
A plaça, avui a tothom, sa gent que no m'agrada massa i sa gent que més estim del món.
Una festa de pop amb majúscules, pop electrònic.
M'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història.
O pop independent.
Sonen ses campanes i se sent per tot el poble. Sonen ses campanes per dir que ja és
hora. I sobretot molta música d'arrel.
Ara que acaben ses festes, ara que ja acaben
ritmes urbans llatins com aquest merengue. Una plaça, una verbena, les seves campanes... La convidada d'avui ens ha portat una part de la seva infantesa i la part més folklòrica de Lloret de Vistalegre, el seu poble. Tot en el seu nou disc, Sant Domingo Forever.
Vull sentir que res m'importa gaire, que et Sant Domingo Forever.
Maria Jaume, bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Bé, jo d'entrada et vull agrair les ensaïmades que ens vau enviar per fer promoció aquí a la ràdio, perquè, vaja, va ser... No sabíem d'on havien sortit. Què fan unes ensaïmades? No, Maria Jaume, què és aquesta idea tan novedosa de fer promoció?
Ja, tothom m'ho diu, eh? Això,
sí?
Això,
ha quedat, això, no?
Sí, va quedar.
De qui va ser idea, això?
Idò, mira, va ser idea realment de Hadley, que és la meva discogràfica, i t'he de dir que jo en el principi estava una mica reticent.
Pensaves ara que em miraran estrany, aquests.
Clar, bueno, sóc una mallorquina, una encimada... No?
Et
no
semblava massa fos tòpic?
Clar, no vol dir que fos com...
Ja
massa,
està, la mallorquina, saps? Una encimada.
Però crec que li van donar una mica sa volta després, crec que... No sé si te van llegir sa postal.
Perquè... Sí, és que ara ja fa dies... Sí, no, la vam llegir amb l'equip, algú la va... Sí, Carla, no facis aquesta cara, perquè ho a llegir quan ho vam rebre, tu no hi devies ser aquell dia.
No, sencillament tothom se l'ha menjat, però la postal no tothom se l'ha llegit.
Què deia la postal? Recorda-m'ho.
No, deia que el disc és una mica això, com una espiral de cançons i de carrers del meu poble i que et centres, el centre de Mallorca, que és Lloret, que és el meu poble. No,
és que, de fet, avui, buscant... De veure on cau el poble exactament, perquè a més l'Arnau, el nostre coordinador, havia estat corresponsal allà, i em diu, hòstia, crec que està al centre, i hem anat a buscar... Però és que és el centre gairebé perfecte, no?
Tenim una placa que posa Centre Geogràfic de Mallorca.
100%, no?
Sí, sí.
Doncs aquest centre geogràfic és amb el que has volgut connectar, no?, una miqueta.
Sí.
D'això va el disc, també?
Sí, va una mica de tornar, de que cada vegada fa més anys que visc aquí a Barcelona, de cada vegada m'enyoro una mica més, no? I també com de reconciliar-te amb aspectes d'això, del poble, que segons quin moment de la meva vida pues, he tingut més enfora i m'han fet més peresa i ara pues, apreciï molt més.
Però diries que és reivindicatiu d'allò o nostàlgic teu de pensar-hi?
Jo crec que té les dues coses, perquè és vera que la nostàlgia amb el meu disc és com que no puc prescindir de la nostàlgia, encara que vulgui, sempre n'hi ha una mica, però sí que crec que hi ha un aspecte molt reivindicatiu d'això, de donar valor a la cultura i a la llengua i a la identitat pròpia davant d'un món bastant caòtic i bastant globalitzat cada vegada més, no?
Ara fa un mes que va sortir aquest disc. I clar, també, a mesura que vas creixent i que et vas consolidant, no sé si la manera amb la que la gent rep els discos és diferent i si la manera amb què t'ho fan saber també és diferent.
Sí que ha canviat una mica, sobretot amb el passat, amb el Nostalgia Airlines, perquè també vaig canviar com una mica la manera de fer discos i de... Bueno, i va ser un disc com de gènere diferent, no? I me vaig obrir més públic, vaig notar com que se va afegir molta més gent en el carro, no? I amb aquest... Sí. I amb aquest també estic com rebent molt de feedback positiu i, no sé, estic molt contenta de moment.
Has rebut missatges de la gent del poble? Què t'han dit?
Sí, això... Bueno, és que és el que més il·lusió me va fer, perquè... Pues me diuen això, que estan supercontents, que clar, varen flipar una mica, perquè som un poble de 1.600 habitants i de sobte que qualcú canti Sant Domingo Forever és una mica loco, no? I estan tots supercontents, totes les associacions...
L'alcalde t'ha dit alguna cosa?
Sí, el conec, a més.
Ah, sí? I que, home, suposo que home, una placa de carrer encara no, perquè ets molt jove, però algun dia haurà d'arribar això amb un poble tan petit, un artista que els porta pel món, no?
Ojalà, te diré una cosa, no m'han posat nom a cap carrer, però m'han fet pregonera d'enguany, o sigui...
Que ja, si fa o no fa, no? En vida és el millor que pots fer. Claro. Què és el que més t'agrada del teu poble?
Jo crec que tant... O sigui, tant la tranquil·litat que té, perquè tu vas allà i literalment fas dues passes i estàs enmig de no res, una mica. Aquesta cosa de... anar a córrer o anar a caminar o agafar la bici, com que aquí és impossible de fer, no? De sortir en escarrer ja, respirar aire pur, i també aquesta sensació de comunitat, no? I de tenir la teva família a prop, els teus amics a prop i sentir-te com molt arropada.
És encara un reducte que resisteix a la... A la... el canvi que està patint Mallorca, per dir-ho d'alguna manera. Sí. És a dir, encara no ha arribat aquesta onada al poble, o comença a arribar?
Comença a arribar, mos arriba de manera diferent que en els pobles de costa, però sí que mos arriba pues que els guiris compren, per exemple, moltes cases a fora vila i fa pujar el preu de l'habitatge, de la mateixa manera.
Però, clar, és que tinc una companya, l'Antònia Crespí, vaja, corresponsal a Washington, que també és d'un poblet, i diu, és que... ja no queden cases gairebé de gent del poble.
És que també...
estan comprant tot gent de fora.
Sí, és que aquest disc també és una cosa de... hòstia, jo me veig tornant a Mallorca i tornant a viure allà, però...
quina Mallorca em trobaré,
perquè,
no?
Bueno, i que no sé si podré, saps? Perquè literalment els preus estan més cars que aquí, imagina't. Que aquí estem ben fotuts.
I Barcelona, també. Exacte, no és una ciutat fàcil. Roni Prosé. Has fet com un programa de festa major,
sí,
no?
Una mica.
O sigui, és que és ben bé com si fos un disc oficial del poble, gairebé.
Sí. Bueno, de fet, jo quan fèiem el disco ho vàrem fer pensant també com que cada cançó fos un moment diferent de les festes, no? O sigui, la repicada de campanes, el toc de xeremia que dona inici a les festes, la sortida dels dimonis, que tal, vull dir... Per jo és talment això com un programa. De fet, l'edició física ho hem fet tal qual, com si fos un programa de festes amb els comerços del poble i tot.
I no sé si també estàs pensant en fer algun videoclip i aprofitar i rodar-lo al poble i que ja sigui la part audiovisual, no? Tenim la cançó, ara posem-hi també les imatges del poble.
Existeix.
Existeix, eh?
Sí. Hi ha el videoclip de Molt Ultramà, que a més és com la cançó que va... d'això, és com una espècie de carta d'amor a Mallorca i a Lloret, i està gravat a Lloret, que va ser tot un espectacle gravar allà.
La paraula folclore. Què vol dir la paraula folclore? Tu ets folclòrica? Et sents folclòrica?
Hòstia.
Perquè és una paraula que a vegades li donem un significat molt concret per certs tipus d'artistes, però que potser l'hem reduït molt i és més àmplia.
Sí, de fet, jo crec, precisament en aquest disc, jo crec que... jo sempre ho dic, que això no crec que hagi fet un disc de folclore, però sí que he begut de tot el que jo he anat tocant de folclore durant la meva vida, que no ha estat... una cosa superdirecta de fer música d'arrel. Jo mai he fet un disco d'arrel ni he fet música d'arrel. Però sí que sempre ha format part de la meva vida com forma part de la vida de tothom, no? Que vas a un poble i sense xeremia sonar, veus la gent ballar a la plaça i això forma part de tots nosaltres. I crec que ha estat molt interessant com poder-me acostar al folclore des d'aquesta perspectiva com... bueno, com una persona més, no? I no un expert en el tema, perquè també m'ha pogut permetre com agafar sons que m'agradaven, dur-los en el pop, com que no li he tingut por a jugar-hi amb ell, saps? He tornat en
el fons de partida. Clar, ara anem escoltant i la gent pot dir, hòstia, però a vegades gairebé que semblen d'artistes diferents. No per la veu, però sí per l'estil. Com ho fas per poder canviar tant d'estil i seguir sent reconeixible? Mm-hmm. Això és una cosa pensada o va sortint?
O sigui, jo...
pensa-ho.
No, sí que està pensat, perquè... però és que a la vegada me surt així perquè jo tinc la meva personalitat i no me puc escapar d'això, tampoc, no? Però sí que jo quan faig un disco... lo que cerc, lo més gros que cerc és passar-m'ho bé i jugar i experimentar. I la por més grossa que tenc i lo que més evit és fer repetir-me i que els discos sonin igual i que cada cançó vagi expressant.
Sí, que necessites anar fent aquests canvis.
100%, perquè si no m'avorres. És que jo repetir discos com a xurros perquè un ha funcionat, doncs vaig a repetir-lo perquè ja sé que funciona. Me sembla horrorós. A mi lo que me dona vida i lo que me dona... el que em fa ganes de fer un altre disco és poder experimentar i poder jugar, i evidentment té la meva personalitat i és, no, crec que és evident que som jo i i que no perd aquesta identitat, però poden fer altres coses.
Què et falta? O què vols? No et fa falta, segur que et falten moltes coses, però sí. Tens allò alguna cosa? Mira, ara vull provar aquesta cosa o aquesta altra, aquest estil, aquest altre.
No
alguna cosa que tinguis allò...
No, ara no, perquè estic tan, ho tinc tan recent.
Estàs encara amb el marc sí. mental d'aquest disc, no?
I, però això és el guai, també, saps? De dedicar-me a això, crec que no en tinc ni idea de com serà el pròxim disc.
A la redacció hem fet una feina de rebuscar una mica i buscant en discos antics hem trobat aquesta cançó.
Els dies i ses nits, els mesos i els segons, se'n van a llocs antics, a on...
Això què és?
Això és una cançó d'en Lluís Cabot, realment, i jo, que vaig col·laborar.
Encara estem junts, encara hi ha dilluns i tot.
El Lluís, que és la teva parella, i a més heu treballat junts. Mm-hmm. I em parlaves, crec que era amb el Roger Escapa, no? que parlaves de que això a vegades té avantatges i a vegades té inconvenients, com tota la vida, al final, no?
Sí. No, però jo crec que ha tingut més avantatges que desavantatges. Nosaltres ja... No és el primer disc que fem junts. I la veritat és que és una sort poder fer això amb una persona que t'entens a tant de nivells, no? Perquè puc connectar amb ell d'una manera que amb poca gent conec, no? Ah. I això, quan estàs fent una cosa creativa, jo crec que només pot remar a favor. Després ja entra pues, tota esa cosa de rostres dibuixats i dels horaris i de...
Bé, però això també forma part de la gràcia, no? De poder-ho fer a la vostra manera.
Exacte.
D'una manera més desordenada que sí. Si no cadascú tingués, no, les seves vides
per separar. Per a si no, això no ho podria suportar. Doncs.
Va, una altra cançó que també té història.
Agafa la guitarra tu sola, que et menjaràs el món. Escriu tres hits en una hora. Estàs en forma, segur que et sortiran bons.
Això és del Big Band. Està dedicada a tu i a Lluís, aquesta cançó?
Ah, en Lluís també, eh?
Vaja, no ho sé. Això és el que ens ha arribat aquí. O a tu, no ho sé.
Jo, saps que en Quim mai m'ho ha dit directament.
Sou amics amb el Quim? Us coneixeu gaire?
Som coneguts, sí.
Doncs li hem demanat al Quim que et faci una pregunta, a veure què et diu el Quim.
Hola, què tal, Maria? Soc el Quim. He pensat en quina pregunta fer-te i m'he recordat que l'any passat vam anar junts a una escola allà pel sud, no me'n recordo on era, i que vam estar parlant amb uns nens i nenes d'una classe de primària i volia saber, m'ha fet pensar, jo sempre he pensat que si no fos músic seria profe, però aquell dia vaig pensar que tu no, i crec que tu també em vas dir que no era una feina que tu se't passés pel cap de fer, però és una pregunta que crec que tots els que ens dediquem a la música algun cop ens l'hem fet i seria interessant saber, i aquí va la meva pregunta: quina feina faries si no fossis tan bona cantautora? Un petó, que vagi bé.
Aquest és el Quim Carandell, el cantant de la Ludwig. Quina feina.
Pues és una cosa... No, és que no ets la primera vegada que ho pens i mai arriba a cap conclusió.
No?
Crec que he nascut per fer això. No, perquè, com bé ha dit en Quim, no seria professora, perquè no...
No t'hi veus.
No, i mira que m'aduc molt bé amb els nens petits, però això de haver de posar ordre a una classe i tal, m've una mica gran. I ets adolescents, no, m'ho fan una mica de pànic, la veritat.
Doncs mira, va, que tenim una altra pregunta per tu. A veure si el coneixes.
Hola, Maria. Ara segur que no m'esperaves. A veure, t'he de fer una pregunta que mai t'hagi fet. Mem, tu quan puges damunt l'escenari i estàs actuant, estàs cantant, quan mires cap a la pati de butaques, cap a la gent, què penses? Tu cerques a qualcú, no el cerques, te quedes fixada, tal vegada te fixes en qualcú durant tot el concert i el vas mirant, intentes no veure ningú. Què penses? Què te passa pel cap quan estàs damunt l'escenari i mires en el teu públic? Una abraçada.
Aquest és el teu germà.
Hòstia, està ben constipat, eh? No dic...
T'ha costat reconèixer-lo, eh? Que treballa a IB3, que et fixes.
I depèn del moment de la cançó, sí que m'agrada molt fitxar-me amb el públic perquè és molt guai veure com la gent canta les cançons i això, o sigui, crec que a més quan toques en sales que quasi que pots veure les cares de tothom, m'agrada això, pues, fitxar-me en sa gent, però sí que és veritat que hi ha moments que necessito estar més concentrada i intento mirar a l'infinit i estar amb lo meu i no pensar en que estic davant tantes persones, perquè si no també te pega una mica de síndrome d'impostor.
Ara ens deies, estic una mica de gira, no?, i de promoció i de gira. Hi ha algun concert que et faci especial il·lusió dels que et venen ara a sobre?
Mira...
Tots, però si n'hi ha un... Ja sé que ara no pots... Però mira, n'hi ha un que especialment per això o per allò.
Me fa moltes ganes. Bé, ara presentarem a Barcelona dia 16 de maig, l'aniversari d'Estrella, i després a Mallorca... Tocant, per exemple, a Manacor, d'aquí molt poquet, però també tocam a la meva fest, que és per juliol, que és a Sant Joan, a Mallorca, i me fa moltes ganes d'aquest concert, perquè és un públic molt, molt meu, també, i sempre m'hi sent molt a gust.
Doncs la Maria Jaume, que la podrem anar trobant, no?, i escoltant amb aquest disc tan, tan divers i amb aquesta nova proposta, després que ens envies una ensaïmada aquí a la ràdio per fer-nos obrir els ulls una mica més. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molta sort. Una pausa i espera, perquè vindrà el Pep Saula i encara més música. Avui això va de música.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ara, atenció, sisplau. A veure si detecteu què tenen en comú aquestes cançons.
Vine-me a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Oh, Jennifer, amb tu naixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por a ells dos junts.
Falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, le falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Què tenen en comú aquestes cançons? Per contestar la pregunta hem portat un productor i membre del grup Saxani. Pep Saula, bona tarda.
Bona tarda.
Què tenen en comú totes aquestes cançons?
Doncs que la primavera la sang altera i totes aquestes cançons han sortit a la primavera.
Totes són de primavera?
Sí. De fet, gran part de la producció de casa nostra acaba sortint a la primavera, per alguna raó estranya que avui intentarem esbrinar.
O sigui, arriba el moment de màxima producció i millor producció de la música en català?
Sí, bueno, el moment de l'any on tot em trau disc.
Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dia de...
Ens vas venir al gener i deies que et semblava que l'any havia començat una mica amb poca activitat.
Sí.
S'està activant?
l'any. Sí, bueno, a veure, com cada any, aquest és el moment sempre de més novetats. Veurem si estarà a l'altura dels anys anteriors, especialment del 2023 i del 2024, on hi va haver molta novetat discogràfica que va triomfar molt entre el públic. Però, bueno, ara és el moment on els músics catalans s'ho juguen tot, es juguen tota la temporada en unes poques setmanes de llançaments, per dir-ho d'alguna manera.
Mira, ara ha sortit la Maria Jaume d'aquí a l'estudi, també la del Big Bang va treure disc, i Xerim Arasté.
Posant nom al ninot de fang, que escriuràs la seua història.
Més enllà de la casualitat, o no, que totes aquestes cançons siguin a la primavera, té un sentit musical o comercial treure-les ara? És a dir, és ara perquè arribin a l'estiu i siguin candidates a ser cançó de l'estiu?
Per aquí van les coses. Al final, hi ha una cosa que és que tenen en comú la Ludwig Van i la Maria Jaume, per exemple, que el jornal se'l guanyen tocant en festivals d'estiu i festes majors. El mercat musical català està molt condicionat per la temporalitat dels concerts.
Sí, els grups com aquests es guanyen la vida sobretot a l'estiu.
Clar, per tant, tu has d'arribar a l'estiu amb nou material per girar i per oferir al teu públic, i també has d'oferir als programadors nous incentius per a que et programin els seus festivals d'estiu.
Però els festivals ja estan programats de fa mesos, o no? Encara n'hi ha que es programen ara?
No, a veure, la majoria sí que és veritat que es programen, en general, a principi de curs,
sempre pel d'octubre.
Exacte, pels vols del mercat de la música viva de Vic, que és, per dir-ho d'alguna manera, la gran fira de compra i venda de concerts de Catalunya. Però sí que és veritat que tot es fa en perspectiva de quins grups treuran nous llançaments la següent temporada estival.
Això de la cançó de l'estiu, d'intentar ser-ho, també us condiciona els músics pensar-hi? Penseu?
Evidentment. O sigui, hi ha un tema que és que a Catalunya, gran part dels músics catalans que ens dediquem a fer pop, ens guanyem la pasta anant de festa major en festa major. Per tant, el fet de tenir una cançó de l'estiu és una cosa molt llaminera de cara a poder tenir més o menys concerts. Aquí, la història és que ha anat canviant una mica amb el temps, això. Al principi podríem dir que tothom jugaven totes les cartes en un disc que sortia i la gent se'l feia seu, però ara sí que és veritat que la gent apura per treure candidates a Cançó de l'Estiu fins al juny o inclús al juliol. Si recordem, tant les que podríem dir que van ser les cançons de l'estiu del 2024 i del 2025, que van ser dels Figaflaues, la Marina està morena i l'Ala Fresca, sí. Les dues van sortir el 4-5 de juliol.
Ah, o sigui que aquestes no van complir la norma de la primavera, diguem.
Bueno, però sí que és veritat que treuen la Marina està morena a l'estiu, però perquè el disc l'havien tret a la primavera, el disc de la Calçotada, i llavors, com que els cicles també promocionals d'un disc cada cop s'han escurçat molt més, ja necessitaven un nou senzill per promocionar a l'estiu, els Figaflaues.
I a la música en català canvia gaire la fórmula d'arribar als fans de la música en anglès? És a dir, la música en anglès, la música internacional, avui dia ens està arribant gairebé més per Reels, per TikTok, no? amb reptes virals, no? que la fan servir per fer balls i coses. La música en català també entra així o encara no sé si té unes altres vies de distribució diferents? La ràdio o...
Jo crec que hi ha algunes similituds, però també hi ha algunes particularitats. La similitud que podem tenir és el fet que, per exemple, en la música anglosaxona cada cop ens arriba més a través de les xarxes socials, però això crec que també és un miratge, és una sensació que tenim, perquè en realitat gran part del que passa a través de les xarxes socials no deixa de tenir un gran suport a nivell de mitjans tradicionals, a nivell de radiofórmules, a nivell de tot això.
Sí, però hi ha cançons que al principi només les he vist amb Reels, eh? Aquesta de Where's My Husband, de la Ray, jo la vaig descobrir perquè la vaig veure amb Reels i vaig descobrir que la cançó feia un any que existia.
Bueno, però després tot això ha vingut amb un suport de campanya tradicional molt fort. I al final, per molt que les xarxes socials hagin permès una democratització de l'accés a les eines de promoció de la música, sí que és veritat que l'única manera que per a un grup català sàpiguin les seves cançons a tots els pobles és que aquesta cançó hagi sonat a radiofórmules comercials, i per gràcia o per desgràcia, això de moment segueix sent així. Sí que és veritat que l'única cosa que ens diferencia aquí a Catalunya és que tenim una indústria de la festa major que, com que també aposta pels grups amb temes propis, més enllà de discomòbils i orquestres i tot això, la festa major també és una eina de promoció del projecte fantàstica, perquè els músics guanyen peles i, a més, se'n van de poble en poble tocant les seves cançons.
I això no és a tot arreu?
No.
A Europa no hi ha, no sé si dir festa major, però això de que els grups vagin de poble en poble no passa tant?
Això no passa tant, i sobretot amb concerts gratuïts. Que, clar, és una cosa...
És una cosa
molt positiva de cara a la promoció dels grups, però després fa molt més difícil que els grups tinguin la capacitat de convèncer el seu públic de que han de pagar una entrada per veure'ls a un festival o a una sala.
Clar, per què he de pagar jo 10 euros si la setmana que ve estan a la festa major de no sé què?
Exactament, és una arma de doble fil.
I això els grups ho heu de compensar, i no puc fer tantes festes majors si després vull omplir no sé què.
Bueno, depèn...
o no puc fer festes majors a Lleida si després vull omplir un pavelló a Lleida.
Clar, és això, i fins i tot hi ha festivals que, com és lògic, reclamen clàusules d'exclusivitat a nivell territorial. És a dir, si tu, per exemple, toques en un festival a Girona, no pots tocar a 60 quilòmetres de radi ni un mes abans ni dues setmanes després del festival, per
això
exemple.
Això per contracte.
Per contracte, sí. I, de fet, si t'hi fixes, molts artistes anuncien concerts en festivals el dia després o dos dies després de que hagin fet un concert en una sala a la mateixa ciutat. El Cruïlla, per exemple, va anunciar la Love You un dia després de que fessin el Sant Jordi Club el cap de setmana passat.
Ja podien fer-ho.
Exactament.
Ja podien fer-ho. Doncs amb el Pep Saula anem aprenent coses cada vegada. Avui hem après una mica això, els sistemes de producció i quan és millor fer les cançons, i tots amb les orelles ben netes i preparades per escoltar música, perquè ha arribat l'època que floreixen els arbres i també la música en català. Pep Saula, gràcies per explicar-nos-ho, com sempre.
Moltes gràcies.
Mira, us dic el telèfon del directe, que tinc la Carla preparada, té una mà ja per contestar-vos. 932017474. Estan la Carla i l'Òscar expectants perquè avui tenim rànquings. 932017474, una pausa, i avui rànquings pels nostres oients, amb un premi que us dic després de la publicitat.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Pos. Tots en tenim alguna.
Te van estiu, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem,
tu seràs la tempesta.
Ens fan créixer.
Jo mai mai. Nova temporada disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama. Una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 El Festival de Música de Montserrat ofereix un any més un extraordinari concert de Rams.
El 28 de març, a l'Abadia de Montserrat, podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Un lot de... És que estava esperant que s'encengués la llumeta, però clar, no s'encenia perquè la tinc apagada, perquè la tinc amagada. Un lot de... Si no fa gràcia. Un lot de productes de la Vall d'Aro. Fantàstic. Productes artesans, quilòmetre zero, per un dels nostres dos concursants, que ja tenim preparadíssims per participar als nostres rànquings d'avui. Ens desplacem fins a un cotxe, fins a un vehicle. Hi ha la Dària i en Marc. Com esteu? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ui, quina alegria que porteu a sobre, no?
Estem molt contents de participar.
Sí, sempre ens escoltem al salir del trabajo.
Ai, que bé, escolta'm. I cap on aneu ara? Cap a casa?
Sí, sempre cap a casa, cap a Sant Cugat del Vallès.
Però sou companys de feina o parella?
Som companys de feina.
Ah, només de feina, eh?
Sí, sí.
Feina.
Mira que no barregeu, eh? Que això si es barreja...
No, donde trabajes, no, ya sabemos.
Això mateix. I on viviu, al mateix poble, o com va això?
Jo visc a Barcelona.
I a Sant Cugat.
I què, feu molta volta o què, pel cotxe?
No, jo deixo la Dària a l'estació i va...
A l'estació.
Els caminos se separen.
Escolta, el millor que pots tenir és un company de feina amb qui em portis així de bé. Això és fantàstic.
Sí.
Doncs mira, va, que us dic un rànquing a veure si el resolem. Va. Finlàndia, número 1. Islàndia, número 2. Dinamarca, número 3. A què correspon aquest rànquing? Són els països més feliços del món segons les Nacions Unides. Són els països europeus amb més percentatge de fumadors... O són els països europeus amb més percentatge de població que té un gat com a mascota? Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, felicitat, fumadors,
doncs sí,
o gats?
Sí, en el 324 fa poc, bueno, el gat d'info. Sí que...
La primera, sí. Nos encantaría que fuese la tercera, pero decimos la primera.
Ah, no, o sigui, aquí diuen fins i tot la que els agradaria i després la que és. Doncs el Marc i la Dària, que són companys de feina només, han encertat, és correcte. No pengeu, de moment ja heu encertat vosaltres, però no pengeu, anem a saludar el vostre contrincant. Albert, de Terrassa, bona tarda.
Bona tarda.
Tu també ets al cotxe?
Al cotxe, gaudint del nus de la Trinitat.
I tu no portes cap company o companya de feina a l'estació?
No, ara mateix no.
Però tens algun company de feina que dius, mira, ara m'agradaria portar-lo un trosset?
Home, i tant, tinc unes quantes companyes que portarien molt a gust.
Però estem parlant d'amistat, eh?
Amistat pura i dura.
Ens en pots dir una?
La Gemma. Bueno, va. Treballo amb tres gemes, o sigui que alguna d'elles...
Una de les tres gemes, molt bé. Aquest dediques tu, Albert, si es pot saber?
Treballo de comercial.
Ah, mira, i què comercies?
Banca, però és que banca...
Banca?
Això és molt sèrio.
És terrible, sí.
Una cosa més...
Ja no té el glamour d'altres èpoques.
Ja. Bé, doncs, escolta, l'Albert, de Terrassa, li anem a fer una pregunta. Et diré tres pel·lícules, atenció. Lone Wolf McQuaid, número 1. Silent Rage, número 2. Coat of Silence, número 3. Són les 3 millors pel·lícules d'acció de Chuck Norris, segons IMDb. Són les últimes 3 sagues de James Bond o són les 3 primeres pel·lícules de l'actor Sergi López?
La primera, la de Chuck Norris.
Doncs Chuck Norris és una resposta correcta. Atenció, Dària i Marc i Albert, perquè us faré una pregunta per desempatar. Esteu preparats tots?
Yes.
Sí, sí, estan preparats tots. L'any 2024, quants quilos de mel es van produir a Catalunya? Dària i Marc, quants quilos de mel a Catalunya?
Vale. Hem de dir un número?
Una xifra, sí. Quants quilos de mel es van produir a Catalunya? En un any.
Sí, 25.000.
25.000 quilos. Albert?
50.000.
50.000. Bé, us he de dir que us heu quedat a 1.300.000 de la resposta correcta. I encerta, per poquet, l'Albert de Terrassa. Per 25.000. Era 1.800.000 quilos. Dària, Marc, que vagi bé el viatge. Gràcies per trucar, Albert. Enhorabona.